alguna vegada he deixat de fer plans per no haver de tornar sola tard a casa.
Tot el que és femení ha tingut històricament menys categoria. Per això els homes que es transvesteixen perden de sobte el valor que van obtenir pel fet de néixer mascles. Avui, a les Dones i els Dies, ens acompanyaran els responsables de Jo Travesti, una obra que es pot veure aquests dies a la Fundació Brossa. Fins al 15 d'octubre no us la perdeu, perquè és la meravella màxima dels déus, i que parla just d'aquests homes que es transformaven cada nit buscant un ideal que a molts els ha semblat equivocat.
A Catalunya Ràdio, Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili.
Sentim aquesta cançó de Jessie Ware que diu que ens alliberem. Transformar-se és alliberador, és ser un altre per un moment. Que no ho volem tots, això. Per què costa tant d'entendre?
Les Dones i els Dies.
E cuando mi guardi los ojos a tu voy dame.
Fans de la Carrà.
La chica del 17 de la plazuela del Tribulete nos tiene con sus toiletes revuelta la vecindad. La gente ya la critica, pues hace tiempo que nos explica de dónde va la chica, también porta. Por eso a las vecinas...
No sé si dir-los i els que m'acompanyen que es posin a cantar, no? Potser? Això és el que hauríem de fer.
Bueno, jo canto en l'espectacle, però no ho faig gaire bé.
Home, perdona. Ho fas tot bé en aquest espectacle. Estic enamoradíssima.
Gràcies.
De Roberto G. Alonso, plorant una mica perquè no veurem les esquenes de Jordi, de Jordi Cornudella, però tenim el Josep Maria Miró, que també té unes esquenes que està bé.
Jo tinc una bona esquena i si vols te l'ensenyo després.
Després, ara en parlem. Dramaturg d'aquesta obra, el que dèiem, aquest Jo Travesti. Al teatre hi hem d'anar a passar-ho bé, però m'atreveixo a dir que l'obra de la qual parlarem ara hi hauríem d'anar, jo diria que per obligació, per tenir més cultura sobre la nostra història, també per educar millor. D'un temps cap aquí parlem molt de persones trans, transgènere, transsexual, però les caselles jo crec que se'ns barregen i a vegades ho posem tot al mateix sac. Jo Travesti és una obra sobre la història de Barcelona i també de Catalunya i de tots els travestis, transformistes i imitadors d'estrelles que durant anys van formar part de l'espectacle del país. La llista és llarguíssima. En parlant a l'obra, ara en parlarem, però Leopoldo Fregoli, Carmen de Mairena, Mirko, Dolly Van Dol, Violeta la Burra, Jani Forner, persones que en un acte d'imaginació es transformaven en el seu ideal. I parlem amb ells d'això, no? De que és un homenatge a aquesta obra fantàstica.
Totalment. És un homenatge a tots aquests que, amb la seva manera de fer sobre l'escenari, també es reivindicaven ells identitàriament. Vull dir que no tenien potser la consciència de fer-ho com una pancarta. De vegades també perquè no podien, perquè...
A vegades existir ja és una pancarta,
ja
no?
Ja és. Però ells eren molt valents, perquè és cert que hi havia una censura, que hi havia una repressió, i malgrat això, ells pujaven a l'escenari i es reivindicaven com a artistes i com a persones, i això era meravellós.
De fet, vau estrenar l'obra al Grec i la vau començar a fer a les galeries de la Model, que ja vol dir moltes coses, no?
Sí.
Vol dir que molta gent d'aquella que baixava la Rambla l'any 77 com a canya van acabar tots els calabossos.
Sí, el fet de fer-ho a la Model va ser una cosa que vam parlar-ho molt amb el Roberto, amb la companyia Roberto G. Alonso, en aquest sentit, perquè ens proposaven un lloc no singular i nosaltres ens va semblar que el lloc adequat, que era la presó La Model, sabent totes les complicacions que tenia un espai com aquest, que no és teatral, no? I de cop i volta tot prenia una força enorme allà. Jo me'n recordo, i li deia el dia de l'estrena amb el Roberto, que el fet de veure dos nois agafats de la mà mirant aquest espectacle, a mi encara ara se'm posen els pèls de punta, perquè de cop i volta pensava que aquest país ha fet un viatge preciós i, per tant, era bonic que en un lloc que va ser un espai de repressió nosaltres ho transforméssim en un espai d'alegria, de lluentons, de festa i també de reivindicació. I, per tant, era un espectacle que també sentíem aquest deute. De fet, hi ha una cosa que avui pensava, venint cap aquí... amb un espectacle que és cosí germà el nom amb el títol d'aquest programa, que és Els homes i els dies,
sí. Que surt de l'obra del David,
Del David Vilaseca, que a més feia un guinyo a Gabriel Ferrater, li vam dedicar un petit monòleg amb el Roberto.
I aquí va començar la història d'amor,
no? I aquí va començar,
no?
Parlant. Sí. Bueno, amb el Roberto la història d'amor i d'amistat és llarga, no?, en aquest sentit. I de cop i volta ens va semblar, després d'això, que teníem ganes de fer un espectacle en què situéssim la cultura travesti en un lloc molt digne, no com sempre, que s'havia quedat com en un espai de segones i un espai, diguéssim, i per tant era un deute que teníem.
I el que emociona també és que esteu fent una autoficció sobre la vida del Roberto, vull dir que totes aquestes coses de les que parlem ara no són només una història que s'ha inventat el Josep Maria Miró, que té molta imaginació, sinó que estan basades en coses que vas viure. I amb algunes coses hem avançat i amb d'altres, com expliques a l'obra, estem a les beceroles,
estem, no? No avancem. Sembla que estiguem en el dia de la marmota i que tornem a començar, no? En alguns aspectes. Jo penso que en aquest sentit sí que a nivell polític podríem dir que hem avançat, és a dir, hi ha unes lleis,
De cara enfora,
hem aconseguit aquestes lleis, és meravellós que les aconseguim i hem de lluitar perquè no les perdem, perquè hi ha partits que sembla que les volen, els molesten aquestes lleis, però alhora hauríem d'aconseguir que la societat en la base s'impregnés d'això i no només tinguéssim l'empart de les lleis, sinó que la societat entengués que aquestes lleis s'han fet perquè la societat encara no ens protegeix prou, no?
D'entrada hi ha molta confusió, ho dèiem al principi, no? Això, tot ho posem al mateix sac, no? I no sabem el que hi ha davant. Al final, el que expliques molt bé tu en l'espectacle és que molts imitàveu estrelles, cantàveu a la Marilyn Monroe, la Rita Pavone, no?
Totalment. És a dir, nosaltres vèiem en aquestes dones, jo m'incloc, un model de feminitat que potser no és el model de feminitat que volem per les nostres dones o que les dones volen per elles mateixes, però sí que era un model de feminitat...
Un ideal, no?
Era un ideal, i ho diem també en l'espectacle, però majoritàriament moltes d'aquestes dones que imiten els transformistes, parlem, no sé, Rocío Jurado...
Pantoja, científica.
Totes aquestes, però moltes d'elles són dones molt avançades al seu temps, la Jurado...
En tant aquells... que no tenia orgasmes, la Jurado. Bueno, ja no me hace sentir la piel, no sé com ho deia.
Però feia... És a dir, ella cantava una sèrie de coses que en aquell moment una dona no podia dir obertament. Ella, de sobte, sense avisar a la censura del moment, venia amb un vestit i enmig de l'actuació es treia la part de sobre del vestit i ensenyava un escot que li estava prohibit a la dona portar aquell escot, no? Lola Flores, de sobte, ella, enmig d'una entrevista, deia el que pensava i eren dones que...
Amb opinions, no?
Amb opinió. I eren dones que empoderades, no? Llavors, quina coincidència que molts dels transformistes s'emmirallaven en aquesta dona empoderada i en aquesta dona forta, no?
Mira, teníem una catalana aquí, la Guillermina Mota, amb allò del Jo vull ser Miss, que la canteu a l'espectacle i jo ja m'enamoro ja. Quan... Vols que la sentim?
Sí,
va,
i tant.
Una mica.
Jo vull ser Miss parlar l'anglès, yes, yes, i fer la dandy que a mi em serveix. Quin compromís, Miss, si algun pagès, yes, yes, de Vilafàstics em descobreix.
Parlant amb Roberto G. Alonso i Josep Maria Miró d'aquest Jo Travesti, que ho recomanem molt a la Fundació Brossa fins al 15 d'octubre. Volies dir alguna cosa, Roberto?
No, que precisament la Guillermina té unes cançons amb unes lletres molt fortes i molt potentes. Vull dir que val molt la pena sentir la Mota.
Una cosa també que reivindiqueu, i aquí el Miró ha posat el seu pauet i la seva maneta i ho ha posat tot, és que sigui una travesti catalana, reivindicar lo d'aquí, no? I el Jacint Verdaguer, que està de casa teva, és Jasmine Verdaguer.
Jasmine Verdaguer. La Cornudella, aquí es transforma en la Jasmine Verdaguer. També teníem ganes d'explicar, ja que parlem del transformisme a casa nostra...
Vols dir que Catalunya necessita més travestis?
Catalunya necessita més travestis.
Sí,
i sobretot necessita una cosa que ho diem a l'espectacle, però fixa't, el dia que aquesta ciutat tingui un carrer amb nom de travesti, haurem avançat alguna
cosa. Només tenim una glorieta a la transsexual Sònia que van matar.
Clar, o sigui, fixa't que els espais, diguéssim, de reconeixement, d'homenatge públic, és per la violència exercida sobre les travestis i sobre les transsexuals. I, per tant, imagina't que tinguéssim un carrer dedicat a Ocaña, o a Carmen de Mairena, o a Dolly Van Dol, per què no? Vull dir que per què no reivindiquem, o sigui, som capaços de reivindicar els escriptors, de reivindicar determinades figures, però sembla un altre cop que tenim personatges de segona.
Jo tinc una teoria que en alguns carrers els il·lustres tenen els cartellets de marbre i els del paral·lel, per exemple, el pare de la Mari Sant Pere, el té de metacrilat. I això ja vol dir moltes coses. Si et dedicaves a l'espectacle, ja ets una mica més de plàstic, una mica més de categoria. Però... és una teoria meva, potser totalment.
Però en tot cas, nosaltres a l'espectacle fem aquest guinyo de la travesti catalana, que és el personatge del Jordi Cornudella, però també reivindiquem tota una cultura, diguéssim, tots uns textos, ja s'agarra, vull dir que hi ha un moment de la Rambla de les Floristes.
Víctor Català.
Reivindiquem Víctor Català, que no hi ha res més travesti que algú que... És a dir, Víctor Català era molt travesti, en el fons, perquè era algú que va...
Tots ho som una mica, no? Que també és una cosa que reivindiqueu.
Tots ho som en tant que l'acte de transformisme el fem en moltes coses, a la vida quotidiana. I fixa't que comencem amb un text que a mi m'agrada molt, que és de la Camila Sosa, en què ella explica que abans de ficar-se uns talons, uns vestits de dona, el seu primer acte de transvestisme va ser escriure's com a dona. I quants de nosaltres no ens hem projectat com a espectadors en personatges que no són els del nostre sexe i de cop i volta aquella heroïna o aquell heroi o aquell personatge de cop i volta ens emmirallem i per uns segons som nosaltres.
Jo era Fred Astaire, de petita.
Doncs això és molt
travesti.
Això m'encantava, Fred Astaire, perquè era un senyor que podia caminar ballant claqué al sostre. A veure qui pot fer això.
Ningú.
És meravellós. És buscar el color a la vida, això ho diu a l'obra, sí. Que és una frase que m'emociona bastant, no?
Sí, això Ocaña va dir que el món necessita colors.
L'Ocaña deia coses precioses. De fet, ens quedaríem amb moltes coses que no vam poder posar dins de l'espectacle. I...
pots fer volumen 2,
No, el que hem fet, que és una cosa que jo crec que és interessant i que em ve de gust explicar-la, perquè és una idea que va tenir el Roberto i que crec que és interessant, que hem fet entrevistes a algunes persones vinculades, al Joan Estrada, que va ser empresari, la Dolly Van Dol,
Víctor Guerrero, Joan Gimeno...
Hi ha molt
Gimeno,
de fer la documentació,
A la Marta Aran, per exemple, que és una drag king, que és una cosa que coneixem menys, el tema dels drag kings, no? I que, per tant, ella el que fa és que es transforma en home, com si fos una drag queen, però en aquest cas en home. I hem fet unes entrevistes, que és un material complementari, que amb un QR que els artistes porten tatuat a la natja, doncs es pot escanejar i es pot veure.
Vaig perdre el temps.
O Hilda Love, que Hilda Love és una de les... és una transformista de 98 anys que segueix actuant, amb 98 anys,
Déu-n'hi-do, l'hem d'entrevistar al programa.
Sí.
No saps el que m'agraden a mi les dones grans.
Yo me voy todas las tardes a merendar al Hotel Rey y tras el té suelo hacer mil locuras con un galán que está loco por mí. Juntos a bailar salimos, nos enlazamos con pasión.
Y en aquest espectacle de Jo Travesti trobareu plomes, perquè si no, no seria un espectacle travesti, llums, vestits de llantiols, vull dir, d'això no falta res. Però també hi ha una història que tu he reivindicat amb la teva persona, una història fosca de... sí. Que és una mica el que tu has viscut fins a arribar on estàs ara, no? Perquè et vas voler dedicar a la dansa, al món de la dansa contemporània... Bé, moltes... Explica-ho tu. Si és que ten...
Jo, la meva formació és de ballarí, i he exercit de ballarí, de coreògraf. Vaig començar així. Després, a mesura que vaig començar a fer coreografies per obres de teatre o moviment per escènic per obres de teatre, vaig començar a tirar més cap al món teatral, malgrat que sempre compaginava la dansa amb aquesta vessant més cabaretera o més transformista. Jo vaig tenir un passat amb grups de teatre, de cabaret i de transformisme, i a partir d'aquí vaig començar a crear el meu propi travesti, no? Però, i això ho diem en l'espectacle, i Josep Maria ho ha sabut copsar molt bé i m'ho ha sentit moltes vegades dir, que hi va haver un moment en aquest país que la dansa contemporània, que estava en un moment molt àlgid i un moment on tota Europa mirava cap a Catalunya a nivell de dansa contemporània, aquests creadors estaven en l'elit, no? I de sobte...
Eren molt moderns per algunes coses.
Exacte.
Ho dic jo, no?
Sí,
que
sí,
ho diguis
sí.
Tu.
No, però de sobte que hi hagués... Semblava que hi havia intrusisme, no? Que no realment algú que es posava perruca, talons i feia la mamarratxa i la travesti no podia tenir una credibilitat com a coreògraf o com a docent de dansa, no? I de sobte això, per mi... durant molt de temps va ser una petita
espina, no?
Que tenia clavada, no? Perquè semblava que no, jo crec que sóc molt polièdric i que aquí el que jo reivindico és això, no? Que tenim moltes cares i que podem mostrar moltes cares.
Mm-hmm. I que no tot ha de ser sempre en caixes, no?
No, i que no... Vull dir que si ja la societat ens està encaixat a tots els nivells, a nivell de gènere, a nivell de ets home, ets dona, ets alt, ets baix, ets no sé què, doncs de sobte, en l'art, que sembla que hem de tenir llibertat creativa i creadora, de sobte, que també t'encassillin i si ets coreògraf no pots ser travesti, doncs jo no ho entenia.
També expliques un moment que estudies, tu ets de Tarragona, i estudies en una escola, l'escola laboral, i sí. Allò també és un suplici. És a dir, que hi ha molta diversió en l'obra, però també hi ha molts moments complicats.
Clar, jo estudiava batxiller i COU en la Universitat Laboral, que recordem que les universitats laborals havien estat centres creats pel règim, i que tota la gent que treballava allà en algun moment i que va guanyar la seva plaça, venia d'on venia, després van venir, es va obrir en la democràcia, i de sobte...
Però els profes no havien canviat.
No del tot. Vull dir, allà hi havia un xoc entre profes que arribaven amb nous aires i nous pensaments, i moltes vegades entre ells es discutien a través de la meva persona. És a dir, el problema semblava que era jo, no? Quan el problema era un altre, no?
Llavors, simplement per ser diferent, perquè
per ser
en aquell
diferent,
moment...
Per mostrar-me diferent, per vestir diferent...
Perquè què feies? Anaves vestit a classe...
Jo anava amb el cabell llarg, igual que el porto ara, però...
Estem parlant dels 80, no?
80, 84, uh-huh. 85, jo tenia 14, 15 anys. Llavors, en aquella època, anar amb els ulls... pintats amb el cabell llarg, amb la falda pantalón que només se li veia a Miguel Bosé o a Boy George.
Eres perillós.
Era perillós, exacte, era perillós. Llavors, quan el gruix de gent se sent amenaçada per una cosa tan petita com un llapis als ulls o una faldilla pantalón o un amanerament... És allò que et deia, no hem superat moltes coses, no? Mm-hmm. Perquè això, quina amenaça pot ser aquesta?
Se't va definir en el seu moment com un malalt mental, que sí. Això és molt bèstia, no?
Això és molt bèstia, però jo en aquell moment no ho vaig saber. És evident que a mi em tractaven alguns dels... Jo vaig, molts anys més tard, vaig anar a recollir el meu títol de batxiller, perquè necessitava el títol de la universitat i un sense l'altre era impossible. I allà, a mi el que em va sobtar és que quan jo vaig entrar a la laboral, després de gairebé 10 anys de no haver trepitjat aquell lloc, tothom em reconegués, i pel nom, i se'n recordés de mi, a mi allò em va sobtar.
El de la faldilla.
Bueno, clar, em deien, hola Roberto, i llavors de sobte jo era... com us en recordeu de mi si han passat 10 anys i milers d'alumnes per aquí? Com pot ser? Llavors, hi va haver algú que en aquell moment era becari i acabava d'entrar allà i que ara estava dirigint i em va dir, mira, és que tu no saps el que vas representar en aquest moment. Vull dir, hi havia totes aquestes esbatussades entre els professors per la teva manera de ser i de comportar-te.
Sí,
i
així estaves transgredint només per existir, no?
Exacte. Uh-huh. I em va ensenyar una cosa, diu, t'ensenyaré una cosa que no et puc ensenyar, però te la vull ensenyar. I va ser el meu expedient de l'any 80 i pico, on en la primera pàgina posava això, malalt mental.
Déu-n'hi-do. Tu vas veure que hi havia material, no, Josep Maria Miró, aquí, amb tot això que t'explicava el Roberto?
Sí, però, de fet, això amb el Roberto són molts anys d'amistat, en aquest sentit. Jo ho dic, que l'espectacle també és un cant a la nostra amistat, en aquest sentit, i vull dir que és un espectacle que jo em poso al servei de les travestis, i en aquest cas amb la figura del Roberto. Hi ha moltes coses que les havíem parlat, i de cop i volta també, quan el Roberto començava a llegir text, ell no sabia què es trobaria. Vull dir que a vegades jo em trobava amb la cara del Roberto a dir, de veritat que has ficat això aquí? I he de dir que el Roberto té una cosa com molt disciplinada, perquè s'ho troba i et diu, molt bé, doncs, em vols fer explicar això? I algunes sé que no tenia ganes d'explicar-ho en aquest sentit. No?
Ho aneu jugant durant tota l'obra, no?
I ho juguem i de cop i volta... Bueno, és una autoficció, que també és una cosa molt travesti, l'autoficció en aquest sentit, hi ha molta veritat en aquest cas.
I hi ha molts moments en els que se sentirà representat molts travestis en moltes èpoques, no?
Jo crec que se sentiran representats molts travestis i se sentirà representat qualsevol que en algun moment en la seva vida hagi sentit que en alguna cosa, petit o gran, ha sigut dissident respecte la massa, no?
Les rares de la classe.
Hi ha alguna cosa que, sí, que tots nosaltres, la nostra diferència, d'alguna forma, els diferents ens reconeixem, no? I de cop som molts més de diferents, per sort, perquè no hi ha res més bonic que la diferència, la particularitat, i no ser tots iguals, no? Però em sembla que aquest concepte de travesti va una mica més enllà. Va a parlar de les dissidències, d'aquell que en un moment ha volgut viure i sentir i ser com vol, i per tant em sembla que va una mica més enllà en aquest sentit.
I jo he de dir que ell, Josep Maria, ha teixit un text meravellós.
Amb ritme. Això
amb
és
ritme
molt difícil.
I fent, entrant i sortint tota l'estona de la veritat, la mentida, mai saps què és, què no és, i realment ha fet una filigrana.
Hi ha molt d'humor, sentit de l'humor. Sempre.
Molt.
En la calle la pintada están de moda hoy en día, verde, negra y colorada.
Libérate, després diu Libérate, però no sé si arribarem allà. Libérate, transforma't, podríem dir. Jo travesti, aquesta obra que es veu fins al 15 d'octubre, jo crec que ho allargareu, no, això? I esteu pactant-ho o no?
De moment no.
Doncs no ho entenc. Catalunya ha d'allargar-ho, això.
Una manifestació travesti
una davant, manifestació al
davant
carrer.
De la brossa.
No se'n parli més.
Mira, abans que deies lo de la model, sí, fixa't només aquesta cançó de Libérate. Libérate, ser maricón no és un delito. Imagina't què passa quan la cantes a la model. Només de dir això a la model, jo em semblava que era profundament emocionant.
No la quieras ocultar y que un mal rayo le parta a quien no quiera mirar. Libérate, libérate, no siga más oprimido y busca tu felicidad. Porque aunque muchos te critiquen, el que lo prueba repite, yo no sé por qué será.
Això diuen, jo no vull provar per si un cas. Roberto G. Alonso, només té una última pregunta.
Digue'm.
Amb totes aquestes coses que... Tu has passat molt bé, és una obra meravellosa, però totes les coses que expliques a l'obra, sí, fan pensar, Déu meu, és a dir, també ho has passat malament, has viscut moments molt difícils. Per què? Què és el que fa que continuïs transformant-te, transvestint-te? Què és el que fa que ho facis?
Doncs...
Que t'encanta portar la contrària?
No, això també, però jo sempre ho dic. Jo crec que tinc la dignitat crec que la persona mai ha de perdre la dignitat.
Llavors, faràs plorar, eh?
Eh?
Faràs plorar,
no, és vegada. Veritat, perquè, és a dir, et poden passar moltes coses, però una ha de tenir, ha de saber quina és la seva dignitat, no? I quin és el límit d'on no vol baixar, no? On no es vol rebaixar. I jo penso que la meva dignitat ha fet que sempre, davant del problema, em creixi.
Doncs escolta, que continuïs per molt de temps. Roberto G. Alonso, Josep Maria Miró, molta sort amb tot el que feu, perquè us ho mereixeu.
Moltíssimes gràcies.
Sou uns jefes.
Moltes gràcies a vosaltres.
Merci. To feel the desire to make you my own pa-da-pa-da-pa-do-dee-da. I wanna be loved by you, just you. Nobody else but you. I wanna be loved by you. The dee-dee-dee-dee-dee-dum. Boop-boop-dee-doop.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Les dones i els dies, de dilluns a divendres a les 11 de la nit.
Les dones i els dies.
A Catalunya Ràdio.
Pel que sembla, a les dones i als dies ens agraden el teatre i també ens agrada llegir, ja ho sabeu, i també ens agraden molt els dibuixos. I de tant en tant parlarem al programa de còmics amb la dibuixant de còmics Nàdia Hafid. Benvinguda, Nàdia, com estàs?
Un plaer, una mica estranya d'estar aquí, eh? Perquè normalment...
T'entrevisten.
No, per això, sóc jo la que escolta i llavors em fa raríssim estar parlant.
També l'entrevisten perquè aquesta dona ha escrit dos còmics, bueno, ha dibuixat, més que escriure, dos còmics que es van dir El buen padre i Chacales, dos còmics editats per Sapristi, però també treballa com il·lustradora, deixem que... Fem una mica la pilota, eh? El New Yorker, el New York Times, l'Economist, el País... Vaja, i avui aquesta persona tan important ve a recomanar-nos llibres de novel·les gràfiques, que es diu ara.
Sí, bueno, he fet una petita selecció. També és veritat que dona la casualitat que he triat tot novetats. No ho he fet perquè senti que hi ha una pressió de parlar sempre de novetats, però mira, ha donat la casualitat que les meves últimes lectures són molt, molt recents.
I la gràcia és que no vens a parlar del teu llibre, sinó que vens a parlar de les coses que t'emocionen i de les autores, sobretot dones, que
sí,
estan canviant
pensant...
el panorama, no?, una mica.
Sí, estava pensant, no sé si és més difícil parlar d'altres o parlar de la teva pròpia obra, eh? Vull dir que ja t'ho diré després.
Després m'ho dius. Me causas debilidad. Son tus ojos, tus labios, dentro tienen fuego. Es tu intensidad. Nosaltres també tenim debilitat per la Nàdia Hafid i tenim ganes de parlar d'un còmic que, com aquesta cançó que sentim ara, de la Javiera Mena, és un còmic d'una autora xilena, no? Que,
sí.
Que podem comprar aquí, sense dificultats, eh? Que no
sí.
Estem dient coses rares.
No, no, començo, de fet, amb un còmic que es diu Nadie como tú, d'aquesta artista xilena Catalina Bu. És una autora de, bueno, de 89, o sigui, de
està meva... jove, no?
Sí, de la meva...
Sexy i guapa com tu, no? 35 o així, no?
Vindré més a la ràdio, eh? És un còmic fàcil de trobar perquè s'ha publicat aquí amb Fulgencio Pimentel, que és una editorial de Logroño. És una editorial exquisita, que edita llibres preciosos, no? Edita els còmics d'una manera que són pràcticament no? un objecte d'artista. Ella, amb anterioritat, havia publicat Diario de un solo, el 2014, i En Blanco, que era una col·lecció de vinyetes, però aquí diguéssim que és un còmic llarg, no? És la seva obra llarga. Direu, bueno, de què tracta aquest còmic?
Exacte, vull saber-ho tot.
No? Vull saber-ho de què tracta. Doncs pues mira, en principi ens planteja una dona jove, que és dibuixant, que podríem dir, bueno, potser és ella, potser no. Realment, a mi aquestes coses tampoc no m'importa tant, però bueno, hi ha molta veritat i entenc que parla des de la seva pròpia experiència, no? Vull dir, el personatge és super, super creïble. Llavors, en tota la història són diferents trossos, no?, de la seva vida, són diferents fragments. Ella descriu les seves reflexions de com se sent respecte al món que l'envolta, no? La veiem anant a teràpia, la veiem quedant amb la seva amiga, la veiem amb les seves relacions, no?
I em sembla que té una relació molt important amb una dona gran, no?
Sí, ella és una persona solitària, no? Però a mi una de les coses que m'ha interessat és que té una relació molt, molt tendra, molt maca, de cures, no? Basada també en les cures, perquè és una, té una relació amb aquesta veïna, no? Que és una dona molt gran que està malalta, i la va veure, no? La atén, parla amb ella, la dona també fa uns col·laixos també en solitari, no? I comparteixen aquest espai d'intimitat, i és molt maca la relació que s'estableix, no? I intergeneracional, no? I això és una cosa que a mi m'ha...
I és un còmic que parla de la vida, de fer-se gran, d'acompanyar algú que ja està al final de la seva vida.
Sí, és un còmic molt existencialista, no? Que parla això de la vida, que venim a fer aquí, que s'importa, no? El que fem, l'amor, l'oblit, no? Hi ha tots aquests temes flotant en l'aire, no? Realment, jo penso, què és important per mi en aquest còmic? Per mi és important les sensacions que transmet, no? al còmic, que en gran part és gràcies a aquestes pauses que fa, en uns moments onírics que ella, no, va intercalant com realitat i moments onírics, el joc això entre situacions més surrealistes i moments com més terrenals, no? I els diàlegs que són, doncs, molt propers i molt plens de veritat, no?
I el que és molt bonic és que està fet amb llapis, que amb llapis ja no dibuixa ningú, no?
Sí, això és
flipant. Sí o no? Perquè ara tots els dibuixants...
Bueno, teniu, encara en queden, encara
teniu
queden.
Teniu espases làsers, que això ho ha de saber Catalunya, que teniu espases làsers, i ja ningú dibuixa en paper, bueno, ni jo, amb el llapis.
Jo també sí, soc, no? Una rara avis que encara treballa d'aquesta manera, però bueno, no per nostàlgia, no per apego. Però sí, el còmic és tot en blanc i negre, no? Inclús la portada, és molt sobri. Tot està dibuixat, com dius tu, Montse, amb llapis. La majoria de pàgines només a línia i alguna de les pàgines amb taca, no? Amb un breixat fet a llapis.
Ja m'estàs parlant molt així com si fossis dibuixant.
Bueno, ho veureu. Línia o taca, això es veu molt clar. Sí. I gràcies a aquest tractament, no, de com dibuixa ella, ens transporta en aquests moments més foscos, no? I descriu aquests somnis, aquests malsons, no? Gràcies a aquest tractament de la taca. A mi, bueno, personalment... em recorda una mica l'artista David Shirley, no? Aquest pintor britànic, que té com aquesta expressió una mica inacabada, improvisat, que també t'he de dir una cosa, jo d'improvisat no deu tenir res.
Sí, però perquè... és aquesta cosa que sembla que estigui a mig fer,
sí,
no?
Sí, que sembla que ho facis tal qual i, sí. I no.
És com aquella roba, no? Que a vegades dius això, però si és un drap, no? I val 10.000 dòlars.
Exacte, doncs, no, igual, hi ha molta feina. Hi ha molta
ja
feina.
Ja ho veig. Doncs escolta, parlem de... aquest és el còmic més fosc, és aquest Nadie sí. Como tú de la Catalina Bu. Tot rima en sí. Aquesta vida. I ara canviem totalment de
registre.
De registre, sí. I anem a, mira, un llibre que crec que s'haurien de comprar totes les dones, ja t'ho dic ara. Perquè es diu...
Tothom.
Es diu Consells per lligar per les noies joves.
Dices a tu en animalia i su gori ser un gorri bat en pea.
Posem aquesta cançó de la Nari, que la Nari és una cantant basca, perquè aquest llibre, també, aquest còmic, que és un fanzine, està autoeditat, però també es pot comprar a totes les llibreries i botigues de Barcelona, Catalunya i on vulgueu.
Sí, no vull fer aquí publicitat, és a Fat Bottom, llibreria especialitzada en fanzines, ho podeu comprar, també ho podeu comprar a través de la web. Vull dir, no em paga, el Nico, però...
No, però... I ja està, es diu Dating Advices for Young Ladies, o sigui, consells per les noies joves per lligar. Ens interessa.
Sí, tot i que en realitat parla de molts altres temes. Aquest còmic són tres històries, una feta per la Maite Caballero, una altra per la Paula Estevez i una altra feta per la Inís Sarasola.
I són totes basques,
Són totes basques, han fet belles arts, també tenen com, bueno, estan ficades en el món de l'autoedició, en un festival que es diu Guillotina, també tenen, bueno, altres revistes d'il·lustració, i són tres històries curtes autoconclusives. Una és Tenemos que hablar, no? Que és d'una noia que lliga per internet, no? I es troba una sèrie d'homes que he posat que sí, que en algun cas són una mica rubiales, no?
Hi ha molts rubiales sueltos.
Sí, ara, és que no només n'hi ha
rubiales sueltos.
Lamentablement n'hi ha molts.
O sigui, lliga per Tinder i tots són rubiales.
Sí, bueno, és aquests homes amb zero intel·ligència emocional, no? Bueno, amb un tracte, no? Que penses que deixa molt que desitjar, no? I a mi en l'àmbit estètic també m'interessa molt, perquè planteja les pàgines d'una manera molt, bueno, molt atractiva, no? Que les vinyetes s'expandeixen, l'acció surt fora d'aquestes, no? I juga a vegades amb tota la pàgina.
I després hi ha una altra que es diu Piel de Naranja, que sí. També aquí dius que també t'agrada molt, perquè què passa aquí? Això és una festa, no?
Aquesta història m'ha interessat molt perquè, bueno, tracta d'una noia que va a una festa i abans de marxar hi ha un home que s'acosta a ella i comencen a parlar, no? Això ens sona a totes. I estan tot un any parlant per WhatsApp fins que un dia ell la convida, no?, a un estren, una excusa tal, i acaben anant al llit. El que passa que el tema és molt interessant perquè planteja, no?, sentir-se portar a un lloc on no volies, no?, quan el teu interès...
Aquesta cosa de que tu no... En realitat tu no manes, no? Que t'han portat final... una mica allà a l'escorxador.
Sí, que tu acabes sent l'objecte de desig i no el subjecte desitjant, no?, que a mi és un tema que em sembla molt, molt interessant, que l'altre acaba tenint el control, no?, que apropar-se a algú, un home hetero, cis, amb un interès no romàntic i no sexual, i tot i així, al final, la relació va per aquests, no?, per aquests camins, i el tema d'agradar, agradar, que també està allà en l'aire i, bueno, m'ha interessat
agradar,
molt.
Agradar, agradar, què vols dir amb això?
Bueno, aquesta idea que ens han ficat, no?, d'agradar, que et sentis que t'agrada agradar, no?, també.
I que acabes... O sigui, aquesta mena de seducció en la que acabem tots estant
una mica
perduts.
Exacte, però en el lloc una mica com d'això, de l'objecte de desig. Bueno, és un...
I un últim conte d'aquest Dating Advices for Young Ladies, aquests consells per noies que volen lligar.
Sí, l'última de Inés Sarasola, que és Connie Loves Money en Terrores Nocturnos.
A veure, això.
Que és molt, molt surrealista. Bueno, és una noia que està treballant a casa i un dia, bueno, és un divendres a la nit i troba un flyer a la discoteca, no?, i diu, ai, per què no dubta, no?, si anar o no anar a la festa, no?, i recorda aquelles nits que hem tingut totes de que desitjaríem...
No sé de què em parles. A veure què em vols dir.
No, que dic, desitjaríem no haver sortit de casa, no?, perquè passen tot de coses surrealistes. Estèticament em recorda una mica el dibuix de la Power Paola, no?, de Virus Tropical.
Que és una mica terrorífic, no?
Sí, i té aquest toc una mica surrealista, també una mica grotesc, no? És una estètica molt,
doncs, escolta,
molt particular.
Ens quedem amb tot, aquests dos còmics. Queda poc temps, però vale, ens has de parlar del còmic que tothom està esperant de llegir, perquè ja, escolta, cua, m'han dit. Cua.
Sí.
A veure, parem màquines, perquè el còmic del que parlarem ara es diu Roaming, però és en català, perquè això no passa gairebé mai, o sigui, costa molt trobar còmics, i ara l'editorial Finestres, la llibreria d'aquí de Barcelona, s'està posant les piles i està editant molta cosa en català,
sí,
i això fa un temps era el desert.
Sí, ens trobem en un bon moment, eh? Estan sortint moltes editorials que estan traduint al català, aquesta traducció és de la Montse Meneses, i, bueno, és la història, les autores són la Gillian Tamaki i la Mariko Tamaki, que són unes grans del món del còmic, vull dir, tenen premis Eisner, premis Ignatz, vull dir, són unes grans.
Tu dius així molt ràpid, però vaja, que són molt importants, eh?
Unos superpremios, no? Uns superpremis molt importants.
D'aquests que guanyaràs tu un dia, eh?
Ojalà. I, bueno, ja havien tingut, bueno, molt d'èxit amb Aquel Verano, publicat el 2014. Aquí ens trobem amb una història de dues amigues d'institut que es retroben un cop ha passat un any, és el seu primer any d'universitat, no?, i decideixen fer un viatge, que és el viatge que sempre havien volgut fer a Nova York, no?, la seva ciutat somiada, elles són del Canadà, i llavors decideixen fer aquest viatge, però, bueno, van sortint, no?, a temes en aquest viatge. Un dels temes centrals és el fer-se adult, no?, com els reptes que suposa fer-se adult, la idea també d'agradar, de sentir-se atreta, la idea de bellesa, la reflexió sobre l'art, el futur...
Dones compte que les dones sempre estem reflexionant sobre si hem d'estimar o no hem d'estimar, no pensem en fer una carrera de biomedicina, vull dir, en els còmics, en la literatura, vull dir que estem una mica travessades,
sí,
una altra vegada, sempre,
sí,
no?, per...
sí,
hem d'aconseguir un marit, no? No?
Sí, però, bueno,
no és així,
perquè, a més, la Gillian Tamaki i la Mariko Tamaki fugeixen totalment d'estereotips, tracten personatges LGTBIQ+, tracten qüestions de racisme, vull dir que tracten els temes d'una manera gens normativa i gens convencional, vull dir que està molt bé, vull dir, plantegen la història d'una altra manera. Uh-huh. Llavors hi ha tot el tema també de descoberta de la pròpia identitat, la idea de la ciutat, no?, també. És un còmic exquisit, preciós, amb una paleta de colors preciosa.
Estàs enamorada, perquè a més és de color lila, sí, com salmó... És bonic, és bonic.
Sí, són els meus colors, també.
Fins i tot d'ensenyar, no?
Sí, molt maco. Està ple de detalls, la ciutat, la roba, els objectes, tota l'ambientació. És un còmic per llegir-lo diverses vegades, perquè està...
Per cert, estem dient molts noms, 93207474, si algú vol saber els còmics que estem dient, perquè, clar, saps allò que estàs a la ràdio, estàs conduint i no ho has pogut apuntar enlloc?
Has d'anar de pressa i corrent.
Aquesta, Roaming... editada per Finestres.
Exacte.
Un altre còmic meravellós que ens recomana la Nadia Hafid. Nadia, la setmana... Un dia vindràs a parlar dels teus llibres?
Home, i tant, i tant.
Doncs escolta, un dia parlem dels teus llibres, que parlen de pares absents i coses molt fortes, eh, també.
També.
Doncs no sé si la nostra amiga, la Olga Ábalos, que la tenim aquí, que és la dona de música d'aquesta casa, no cal que marxis, no, tenim micros per totes, tenim totes, podeu parlar pel micro, també és lectora de còmics, sí o no? Olga Ábalos.
Sí.
O t'estem posant en compromís?
No, passa que és més en passat, era lectora de còmics.
Ara ja no tens temps.
Fa uns anys que no, que ho he deixat. Passa que jo era més de...
De què eres tu?
Jo era superfan de Marvel.
No passa res, escolta.
Jo sóc de les que té...
Perquè a tu t'agradava allò del calçotet estret, no?
Spider-Man, bàsicament.
Calçotet estret, si és que vens de les meves. És que ara m'ho negarà la tia. Calçotet estret, Spider-Man. 93207474, perquè ara, a partir d'ara, ja sabeu que és aquell moment de la vida d'aquest programa que no parem de dir noms estranys.
Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ton soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you, pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby.
Les dones i els dies, pits amunt.
Like you.
Ara parlarem de música, segur, amb la Olga Ábalos, però també volem parlar d'abans, Olga, que ens vols parlar d'un perfil que ha aparegut a Instagram l'última setmana. El compte es diu Abuso en la música i neix per visibilitzar la violència masclista també dins de la música amb testimonis bastant impactants, no?
Sí, efectivament. Aquesta última setmana ha aparegut aquest perfil on des de fa una setmana es van acumulant testimonis i testimonis de testimonis anònims que expliquen situacions de noies que han viscut tota mena d'abusos dintre de la indústria musical, i això vol dir en feines relacionades amb la música o directament doncs, amb músics, abans, després d'un concert, i alguns són bastant, bastant esfereïdors. I de fet avui hi ha hagut un testimoni bastant impactant que ha estat esborrat al cap d'unes hores per voluntat de la suposada víctima, perquè ho ha demanat així, i explicava que quan tenia 14 anys va anar a la presentació d'un grup de música que li agradava molt. No diu exactament el nom perquè només hi posava les inicials, però se'n deduïa...
Tothom ha entès quin grup era, no?
Efectivament.
No ho direm ara perquè tampoc crec que valgui la pena.
No.
Jo crec que tothom té dret a la seva presumpció d'innocència, però en qualsevol cas, si voleu explicar situacions viscudes en aquest sentit, hi ha aquest compte d'Instagram que es diu Abuso en la música.
Abusos en la música.
Exacte. Mm-hmm. Avui, però nosaltres anem al nostre tema una mica més alegre, que és dir-li, no sé si més alegre, ara que ho penso. A veure,
bueno, és una...
avui com t'ho has fet vindre, això?
Com ho he fet vindre? Doncs mira, perquè com aquesta setmana hi havia tanta polèmica per tot el tema de que si Àngel Llàcer no en deixava entrar els crítics a la seva estrena de The Producers...
Nosaltres doncs... sí, a les dones. I els dies us deixem entrar, podeu venir de públic,
Doncs jo pensava, ostres, aquí Àngel Llàcer ha intentat doncs, callar la boca als crítics i jo he pensat, doncs anem a buscar cançons que facin callar la boca. Però donant-li la volta.
No sé si m'ho vol fer mi o què, però som-hi. Home, a mi d'entrada, les Supremes em fan callar la boca perquè ja quan les veig, amb aquells vestits, amb aquelles veus i tot això, jo respecte màxim.
Sí, no, i a més aquesta cançó ja tenim a Diana Ross com a líder indiscutible de les Supremes, aquest trio vocal dels anys 60, i a més amb aquest tema clàssic, no, de la música soul, que a més convida a fer tot tipus de coreografies, vull dir, amb el tema de Stop.
Estic preparada.
Estàs preparada? Doncs és un tema clàssic de despit en què una dona doncs s'ha assabentat que el seu marit l'enganya amb un altre, li vol frenar els peus, però ho fa d'aquesta manera gairebé com si fos un policia, no? En plan, pari, aparqui, estacioni aquí i no obri la boca més, no?
Però és en el nom de l'amor. A mi em sona allò de quan ta mare et diu és que ho faig pel teu bé.
Sí.
Perquè t'estimo.
Diguem que és molt polite, no?, que es diria ara mateix, vull dir, en el llenguatge dels 60, diguem que...
Home, quan et diuen això, ho faig perquè t'estimo, ho faig... Normalment no ve res bo després, però... Cadascú té la
seva. Però bueno, s'ha de llegir entre línies. Amb aquestes cançons s'han de llegir entre línies.
Ai, parlem de la Rosalia?
Sí.
Baby, no me llame que yo estoy ocupada olvidando tu male. Yo decidí que esta noche se sale con tu amigo, tu mami, con toda mi chale. Y ando de este chamba a loca, bajé con un flow nuevo.
Tenim ganes, que tregui un nou disc. Li tenim moltes ganes a la Rosalia, que fa dies que la tenim una mica perduda, ja no surten a les xarxes ara.
No, i dic, segurament aquest proper disc doncs estarà influït per, bueno, per també per la trencada, el trencament sentimental amb Raúl Alejandro, no? Bueno, això és el que dedueixo jo.
Vés a saber. Potser parla de la pujada de la fruita. Com ho veus? No et trobes normal, això que t'estic dient.
Sí, o de l'oli, que de l'oli, ja gairebé 8 euros, eh? 8 euros ja, al súper. Sí. Bé, amb Despechar, que és una altra cançó de Speed, en aquest cas a ritme de bachata, que també té coreografia. No, segur que has vist molts vídeos de TikTok.
Sí, el de Speed va igual a coreografia, m'estàs dient?
Bueno, suposo que és una forma de passar-ho millor, diguem, no? Sí. Si hi ha aquesta coreografia o d'enfatitzar com diu la Rosalía, baby, no me llames, no?
No me llames, estoy ocupada.
Sí, doncs a Despechar, Rosalía, que és un tema inclòs al disc Motomami del 2022, amb un videoclip rodat a una platja de Mallorca. Hi ha aquesta frase inicial de baby, no me llames, però també hi ha una part que a mi m'encanta també de la lletra i que apel·la també a aquest missatge de prou, sisplau, no em truquis, que és ABC 123, mira que te lo voy a decir, que esta Motomami ja no està per a ti. Això que m'encanta.
Doncs mira, el Raúl, que se la posi en loop, aquesta cançó.
You and me, we used to be together, every day together, always. I really feel that I'm losing my best friend, I can't believe this could be.
Un clàssic dels 90, No Doubt.
Buah, 1997, tu te'n recordes d'aquesta cançó?
Home, si me'n recordo, l'he cantat, movent les melenes a l'aire. No t'ho explico com.
Doncs això és Don't Speak, dels californians No Doubt, i aquest és el tema que d'alguna forma es va catapultar com a grup global i internacional.
Mira, un moment. Aquesta noia, la Gwen Stefani, que era rossa, ella, sí. I preparada per tot.
Era com l'Spice Girl esportista abans de les Spice Girls, no? Anava vestida, no?, sempre amb aquells pantalons de xandall, el top.
Clar, era la moda molt dels 90, com tots aquells grups d'elàstica i tot això, que tothom anava així amb pantalons militars i samarretes estretes i coses així,
sí,
no?
Sí, més o menys, sí. Tot i que això és més tendència, això, ska, punk, d'aquest punk més tubet de Califòrnia, no?, costa est. Uh-huh. I diguem això, doncs Don't Speak és d'alguna forma...
No parlis tampoc, no?
No parlis i no m'expliquis les teves excuses. I en aquest...
Les teves històries no m'interessen.
Sí, perquè em fan mal i ja m'ho has explicat tot, o sigui que calla't la boca, podríem dir-ne. I de fet està basada en un fet real perquè parla de la relació que Gwen Stefani va tenir amb el baixista del grup, Tony Canal, i...
Que va acabar fatal.
Va acabar fatal, però tot i això continuaven tocant junts. Vull dir que... I a més, en el videoclip...
Inclús... Toca i calla, no?
Sí, inclús en el videoclip, d'alguna forma se n'enriuen, no?, del que diu la lletra, de la relació que han tingut, i, bueno, vull dir que s'ho van prendre.
Una cosa, potser perquè sóc d'aquella època, però sentim-la una mica més. Justament ara ha agafat el solo. Tu has vist quina injustícia social aquí?
És que és Don't speak,
calla, doncs ja canviem de tema. Anem a parlar d'una noia que... Aquesta encara m'agrada molt més.
Sí,
Transmission BAM. Olga Ábalos, què deia aquesta lletra? Què deia?
A veure...
Aquí... Háblame por este boquita, por este piquito, no, eh?
No, aquí diem que el punt de conflicte és la companya de pis del nòvio, diguem. Llavors, hi ha una noia que truca al pis, ei, què està tal? I, ella, i la noia de la companya de pis sempre li diu no, no hi és, no hi és, cosa que ell està, li està posant
li està
com
fent
traves.
Llum de gas, una mica.
Sí, i llavors, la cançó doncs, va pujant de to en un estil molt pop britànic, no? És a dir, calla, calla, i al final doncs, la lletra dient vale, si no calles, t'acabaré doncs, donant un cop de puny, estirant-te dels cabells, vull dir que és en plan rebel.
O sigui, rebel i violenta, la noia.
Sí, per això dic que té un punt britànic en aquest sentit.
M'he passat amb la cervesa i tot va pujant de graduació,
va escalant,
no?
Va escalant. Això és Transmission Bump, com has dit abans. Aquest és un dels temes del seu primer disc, és l'any 1988, i és d'aquests, és un grup que va durar 4 anys, de fet van treure dos discos, i a mi, personalment, jo tinc una història personal, no sé si la puc explicar.
Hòstia, mira, no vull que expliquis una altra cosa.
Bueno, diguem que el primer disc que jo vaig ser conscient que m'estava comprant va ser de Transmission.
És aquest?
És el disc següent, que és un disc que es diu Velvetin, i jo crec que tenia 11 anys o una cosa així, i me'n recordo aquell moment d'anar al Prica de Terrassa, perquè abans ja hi havia Prica de Terrassa, i dir-li, mama, vull aquest disco. I em va comprar el Velvetin de Transmission Bar.
I el tens tatuat al cor?
No, però no el tatuat, perquè després m'he adonat que bueno, era un grup que també no era tan rebel com jo em pensava, però en aquell moment a mi això em va atrapar.
Et va omplir de goig i satisfacció.
Home, sí, una noia liderant un grup de rock, i amb tant. Aquells vestits...
Jo el primer disco que em vaig comprar va ser un de la Madonna. Vull dir,
doncs mira...
Totes anaven per allà, ja.
Sí.
Home, si hem de parlar de senyores que et fan callar...
Sí.
Sens dubte, no podia faltar aquesta cançó i aquesta dona a l'equació.
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno.
A veure, és que no és que et facin callar, és que després d'haver-te dit tot això, què has de dir?
Clar, és que...
Què tens a la teva defensa?
Efectivament, si tu dius a algú calla't i no ho aconsegueixes, el que pots fer és ficar directament aquesta cançó. I llavors això jo fa callar totes les boques. Seguríssim.
Paquita, la del barrio.
Sí, és una cantant mexicana de boleros, de rancheras, també se la coneix com la guerrillera del bolero, i no m'estranya amb aquest tipus de lletres.
Vas a parar.
I en aquesta cançó parla del seu exmarit, bàsicament, de com la va tractar, de com la va enganyar, i a mi personalment aquest tema em reconforta moltíssim, perquè a vegades...
A veure,
no, això? Perquè a vegades ens costa molt expressar, no?, que estem fins als nassos d'alguna cosa o d'algú, i ens dona com molts recursos aquesta cançó.
Ho veig.
No? A menys lingüísticament.
Clar que sí. Olga Ábalos, recursos per d'aquí 15 dies. Però nosaltres ho hem de deixar aquí. Aquest programa l'hem fet possible Rates de Quatre Pates, que som la Judit Pastor, l'Anna Escura, l'Edu Arnàs, la Carla Verdés i qui us ha parlat, Montse Virgili. Alguna vegada li hem dit això a algú, però carinyosament sempre. Nosaltres hi tornem demà a les 11. Bona nit.